Ràdio Estel. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Els dissabtes després dels Sons de la Terra, empapat de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. Y quien te toca se
queda con él. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín. Què tal? Molt bona tarda, benvinguts. Comencem nova edició, nova setmana del Tot anirà bé de Ràdio Estel. Ja és 4 de juliol i hem estat la setmana amb unes temperatures que són absolutament conseqüents amb les dates que tenim. A la ciutat de Barcelona, per exemple, els termòmetres han coquetejat al llarg de tot el matí amb els 30 graus. Comencem el nostre programa, com fem sempre, amb la previsió del temps, i això ens porta a saludar Jordi Miralles a la portada del nostre programa. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. Comencen a créixer ja els núvols cap a les comarques del Pirineu. En aquesta tarda tindrem ruixats i tempestes i també alguns núvols a d'altres punts del país, sobretot de l'interior, meitat nord, però núvols que, tret del Pirineu, a la resta no han de donar precipitacions. Atenció a la calor, calor intensa. Ara mateix temperatures de fins a 30 graus en alguns punts de la costa i per damunt dels 35 a les comarques de l'interior. És més, a primeres hores d'aquesta tarda podríem arribar màximes de fins a 37 o 38 graus a punts de les comarques del Pla de Lleida, interior de Tarragona i també de Barcelona. Demà dimarts, una jornada idèntica a la d'avui, amb sol, amb calor intensa arreu de Catalunya i amb tempestes a mitja tarda cap a les comarques del Pirineu. Per sort, el temps canvia de cara a dimecres. Les temperatures es normalitzen, màximes que baixaran entre 4 i 8 graus respecte a les que tinguem avui, però per altra banda augmenten també els núvols i les pluges. Dimecres tindrem precipitacions, primer al Pirineu, Prepirineu, Catalunya interior i a última hora del dia. Aquestes pluges arribarien a punts del prelitoral i de cara al vespre a punts de la mateixa costa.
Gràcies, Jordi. La sentència que obligava a fer el 25% de classes de castellà a totes les escoles i instituts catalans torna avui a ser notícia. Un cop hem coneguda la constatació que ha fet el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que amb la nova legislació tirada endavant pel govern no poden complir aquesta sentència. El Tribunal reconeix que la sentència està dictada sota una legislació anterior i que el nou marc legal fa impossible que es dugui a terme aquesta execució. El TCJ assegura tenir molts dubtes sobre la nova normativa catalana i és per això que porta la llei al Tribunal Constitucional. En qualsevol cas, el tema no ha arribat al seu final, però sí que significa que els tràmits per executar la sentència del 25% queden suspesos. El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha assegurat que ens trobem davant una gran victòria que arriba, doncs, quan pràcticament es compleix un mes de l'aprovació de la nova normativa que, recordem, va tirar endavant amb els vots favorables d'Esquerra, Junts, Comuns i Socialistes. En un moment en parlarem del tema dins la nostra tertúlia, en un dia en el que ha estat també l'actualitat la que ens ha portat la notícia que situem com la bona del dia. Hem conegut les dades de l'atur i hem sabut, per tant, que ha baixat en 42.409 persones en el conjunt de l'Estat al mes de juny, el que ens porta a unes taxes molt semblants a les que es van registrar al mes d'octubre de l'any 2008, és a dir, abans de la crisi. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha parlat d'unes dades senzillament formidables, ha dit. I des dels sindicats, què és el que diuen? Doncs hem de descobrir-ho, perquè ens acompanya Núria Guijado, que és secretària de Política Sindical de la UGT de Catalunya. Núria, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quina valoració fem d'aquestes dades?
Bueno, doncs fem una bona valoració, doncs perquè estem amb el cinquè mes consecutiu que redueix l'atur a Espanya i concretament a Catalunya, que augmenta també la contractació, que augmenta l'afiliació a la Seguretat Social, perquè es recupera el turisme i el que és més important doncs, és que comencem a veure doncs, el resultat de la reforma laboral, perquè d'aquests contractes doncs, hi ha un número de contractes molt importants doncs, que són contractes indefinits. Estem parlant d'aquell voltant del 46% dels contractes que s'han fet durant aquest mes són contractes indefinits i, per tant, doncs estem parlant de persones que accedeixen al mercat de treball però accedeixen amb un contracte indefinit i que, per tant, doncs, tenen una oportunitat doncs, de tenir una feina estable, no com passava anys enrere en què l'única forma d'entrar al mercat de treball era mitjançant un contracte temporal.
Clar. Hi ha una altra cosa, Núria, que segurament també hem d'estar contents, no? Si més no a Catalunya, perquè és aquí on s'ha signat pràcticament un de cada quatre d'aquests nous contractes. Veiem que hi ha 10.000 aturats menys d'un conjunt de 40.000.
Correcte. Hi ha 10.000 persones aturades menys i, a més de que hi ha 10.000 persones aturades menys, doncs només en el mes de juny s'han creat més de 37.000 llocs de treball. I, per tant, doncs, això és una dada molt positiva perquè significa doncs, que està canviant el nostre mercat de treball gràcies a la nova legislació de la reforma laboral i que estem començant un camí que encara queda molt, que s'han de pujar els salaris, que hi ha molta gent que està patint molt amb la pujada dels preus, però estem en un moment en el que estem començant el camí doncs, per millorar i acabar amb la precarietat que milers de treballadors i treballadores han estat patint els últims anys al nostre país i a Catalunya en concret.
I no podem perdre de vista que, efectivament, des de diferents col·lectius professionals no es parla de que falten professionals, la qual cosa significa, efectivament, que hi ha unes bones doses de contractació en aquests moments, no? En fi, és interessant veure que efectivament aquest mercat laboral va en aquesta direcció, tant de bo continuï i podem començar el programa parlant de que cada vegada hi ha menys aturats a casa nostra. Núria Guijado, li agraeixo moltíssim que hagi estat avui amb nosaltres. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. És la secretària de Política Sindical de la UGT de Catalunya. Minuts obrirem la nostra tertúlia, parlarem d'això, parlem del 25%, parlem de tot el que toqui parlar. I una tertúlia realment interessant, perquè avui estaran amb nosaltres la diputada d'Esquerra al Parlament, Lluïsa Llop, la presidenta del grup de Ciutadans de l'Ajuntament de Barcelona, Luz Guilarte, i el portaveu adjunt del PSC al Parlament, Raúl Moreno. Amb ells saludarem d'aquí a pocs minuts. Abans, ja saben vostès que d'entrada el que ens toca és ser un cop d'ull a aquells grans assumptes que avui esdevenen en l'argument del nostre Tot anirà bé. Núria Ros, què tal? Núria, bona tarda.
Molt bona tarda.
4 de juliol, què passa avui al Tot anirà bé?
Doncs en aquest nou dilluns del Tot anirà bé rebrem la visita de l'actual director del periòdico, Albert Sáez. Amb ell farem un passeig per totes aquelles qüestions que avui emmarquen l'actualitat, però també tindrem temps per preguntar-li. Com veu el periodisme d'avui? Ha canviat molt respecte als últims anys? A quin repte s'enfronta el director d'un dels diaris més llegits de Catalunya? Doncs a partir de les 4 ens ho respon tot ell, el director del periòdico, Albert Sáez, en directe al Tot anirà bé. I a 4:45, Fermí Fernández, Albert Boadella i Ventura Pons seran els protagonistes de la nostra particular màquina del temps. Amb ells volarem el passat per recordar el dia en què el mític programa Buenafuente va deixar d'emetre Antena 3, bufarem les espelmes amb la companyia de teatre Els Joglars i encara tindrem temps per anar al cinema i recordar l'adaptació cinematogràfica de l'obra Testament de Josep Maria Benet i Jornet. I a les 5 ara a cara entre el professor en Economia Gonzalo Bernardos i el president de l'Associació Catalana d'Actius Digitals Víctor Monreal sobre el món de les criptomonedes. Uns minuts que també ens portaran a preguntar-nos com hem d'evitar tenir comportaments tòxics de cara als nostres fills i filles? Doncs a les 5 tot això i més, el Tot anirà bé.
És que no hi ha res per perdre's, eh? Des d'ara fins a les 6 de la tarda, que tampoc es podran desenganxar perquè serà el moment que arribi la Diana Silva. Bona tarda, Diana.
Bona tarda.
Ha anat bé el cap de setmana?
Bé, prou bé.
Fantàstic. Ara toca retrobar-se amb el món de la informació, que ens ve intensa, com és habitual, no?
Sí, avui hem conegut que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya veu impossible aplicar el 25% del castellà als centres escolars amb el nou marc legal que va entrar en funcionament després que el govern aprovés un decret llei i el Parlament donés llum verda també a la nova llei per blindar el català a les escoles. Els jutges de l'Alt Tribunal Català apunten que les dues normes comporten seriosos dubtes sobre la seva validesa per vicis d'inconstitucionalitat i admeten que també impliquen una situació que impedeix de forma sobrevinguda l'execució de la sentència del 25% l'intent de Castellà. Per això, ara els magistrats del TCJ demanen a les parts i a la Fiscalia que es posicionin en un termini de 10 dies sobre la proposta de portar el cas al Tribunal Constitucional perquè determini si aquests dos textos són constitucionals o no. Això sí, de moment, la sentència queda congelada i, per tant, no es començaria a aplicar a l'inici del curs que ve. I ara ho explicàvem, aquest mes de juny l'atur ha baixat amb força a Espanya, però principalment a Catalunya, on gairebé 10.000 persones han trobat feina, i ara hi ha 338.000 persones a la llista de l'atur. En el conjunt de l'Estat, prop de 42.500 persones han trobat feina i ara registren 2.880.000 persones a la llista de l'atur, al nivell més baix des de l'octubre del 2008, quan es va iniciar la crisi financera. Pel que fa a la contractació laboral, més del 44% dels contractes que s'han signat aquest mes han estat indefinits, i això és 5 vegades més que la mitjana de contractació indefinida que s'acostuma a fer durant el mes de juny, en què se sol apostar pels contractes temporals. I en plana de successos, aquest matí ha mort a Barcelona un nen de 7 anys després de caure per un cel obert d'un edifici de l'Eixample. La família del menor seria d'Israel, tot i que es desconeix si eren turistes o si eren veïns d'aquí. Els Mossos encara investiguen les causes, però tot apunta que el nen hauria caigut accidentalment pel cel obert des del segon pis de l'edifici del carrer Diputació, tot i que l'altura real seria d'un quart pis. I dos apunts més pel que fa al turisme i a l'estiu, i és que, segons ha publicat aquest matí l'Institut Nacional d'Estadística, Catalunya va rebre el passat mes de maig gairebé un milió i mig de turistes estrangers. Si es compara amb el maig de l'any passat, l'augment és superior al 400%, tot i que encara és un 21% inferior a les dades d'abans de la pandèmia. Pel que fa a la despesa, en total els turistes estrangers es van deixar prop d'un milió i mig d'euros a Catalunya, el que significa un 26% menys que el mateix període del 2019. La despesa mitjana per viatger ha estat de 1.013 euros, que són 80 menys que els que es gastaven abans de la pandèmia. I a Barcelona, el Gremi de Restauració ha denunciat que l'Ajuntament està denegant la majoria de les consolidacions de terrasses ampliades que es van concedir amb la pandèmia. Actualment s'han tramitat 4 de cada 10 sol·licituds d'un total de més de 2.800 terrasses. El sector assegura que de mitjana el 80% de les peticions es deneguen i que en llocs com Ciutat Vella la xifra és del 99% de peticions denegades. La majoria es deuen a una aplicació incorrecta d'aquesta ordenança.
Gràcies, Diana.
A vosaltres.
A partir de les 6, el punt i seguit, ara nosaltres fem una petita pausa i quan tornem de la pausa ja estaran amb nosaltres Lluís Allop, Luz Guilarte i Raül Moreno, els integrants avui de la tertúlia del Tot anirà bé.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Podcast, ràdio online i a la carta, descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot. Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox. Un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Uns segons i arribem a un quart de quatre. És temps de tertúlia aquí a Ràdio Estel, avui amb Raül Moreno. Què tal, Raül? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Raül Moreno, ja el coneixen, és diputat al Parlament i portaveu adjunt del Partit dels Socialistes de Catalunya. Luz Guilarte, què tal? Bona tarda, Luz.
Molt bona tarda, què tal?
Luz Guilarte és presidenta del grup de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona. Benvinguda.
Gràcies.
Lluïsa Llop, què tal, Lluïsa?
Molt bona tarda.
Bona tarda. Lluïsa Llop és diputada d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya. No hem parat de parlar del temps que falta per agafar vacances, no, Lluïsa? Estem tots, no, una mica?
Estem en compte enrere tots.
Sí, home, ja, és el calendari, Luz. 4 bueno, de juliol.
És una mica, no? Després de la pandèmia jo crec que hi ha ganes d'expansió, hi ha ganes de sortir, hi ha ganes de gaudir, i això també fa que aquest any sigui especialment, no? El cap ho necessita una miqueta, no?
Sí,
de tothom.
I és la temperatura, i és el calendari...
Són les ganes de parar.
Són les ganes de parar
una estoneta i posar-nos un altre cop al setembre, en tot cas, però bueno, hem d'esperar. Encara en queda aquest 30 dies, pot passar de tot.
Queden 30 dies, i efectivament, si alguna cosa hem après, no? És que en 30 dies dona molt de sí, i des del punt de vista de l'actualitat, efectivament, hi ha moltes coses. Avui la primera té a veure amb el 25%. De fet, era una cosa que ja ens esperàvem, no? El que havia de passar, que el Tribunal Superior de Justícia ha reconegut que aquesta nova legislació, que en el seu moment va aprovar el govern de Catalunya sobre el català a l'escola, doncs impedeix l'aplicació del tema del 25%. Res nou, però que efectivament era una passa més que tampoc no significa que hem arribat al final del camí, perquè ara haurem de veure en el seu moment el que diu el Constitucional sobre la nova llei, no, Luz?
Sí, evidentment, el que diu el Tribunal és bàsicament que amb una voluntat, com ha de ser, no?, per part de la justícia, absolutament garantista, tot i que els independentistes, no?, es queixen i tal, però al final és això, és un procediment que ha d'anar amb totes les garanties, i precisament el Tribunal el que diu és, i avisa en aquesta sentència, avisa de que aquesta llei, per ser aprovada també amb els socialistes i el govern de la Generalitat, té vicis i té defectes i té ja apunta maneres d'inconstitucionalitat. I, per tant, el que farà el Tribunal és convocar les parts per escoltar les parts, però molt probablement això acabarà al Tribunal Constitucional, que ja s'ha pronunciat moltes vegades en aquesta qüestió, dient que, evidentment, a Catalunya, des de fa dècades, es vulneren els drets, també lingüístics, de molts catalans. I, per tant, aquesta pírrica victòria que, no, els independentistes avui estan com que, oh, que tot els ha sortit bé, jo crec que és fruit d'aquest esperit garantista del procediment, però que això acabarà al Tribunal Constitucional, evidentment.
Lluïsa.
Doncs res nou sota el sol, vull dir, absolutament un funcionament dels jutjats que no ens sorprèn de res, i per tant que l'únic que ve a dir és que el govern de la Generalitat, en aquest cas, però no només el govern de la Generalitat, no només els independentistes, com els vol caricaturitzar, sinó un 80% del Parlament de Catalunya, ha garantit un canvi normatiu basat en criteris pedagògics perquè la llengua no sigui una arma llancívola que serveixi per atacar-se els uns als altres. Al revés, al final la llengua és un fet absolutament central de la nostra societat i, per tant, és imprescindible protegir-ho. No hi ha hagut res, insisteixo, que hagi portat una sorpresa. Desgraciadament, ens agradaria molt haver tingut una sorpresa, però el que constata és que, evidentment, era imprescindible aquest canvi normatiu, aquest nou marc normatiu per la llengua catalana a les nostres escoles. Unes escoles que garanteixen l'ensenyament en català i en castellà dels nostres nens i nenes, com proven totes les proves que es fan, valgui la redundància, d'aquests infants, d'aquests joves, quan surten del sistema educatiu, normalment, amb nivells de castellà molt per sobre de la mitjana de l'estat espanyol.
Raül Moreno.
Bé, doncs, en primer lloc, respecte, evidentment, a totes les decisions judicials i a totes les opinions, en definitiva. Nosaltres vam fer una llei, vam acordar una llei entre Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, PSC i Comuns, per tant, d'un ampli acord, que el que creiem és que, o que creiem en aquests moments, i continuem creient, és que facilita el fet de l'aplicació, fins i tot, de la sentència al 25%. Què és el que diu la llei que vam aprovar? Que cadascun dels centres, en funció de la seva realitat sociolingüística, podrà adaptar les seves llengües a aquesta realitat. I, per tant, pot haver-hi centres que considerin el seu projecte lingüístic que han de destinar el 25% de classes en castellà, d'altres que puguin dir que necessiten el 60%, o que necessitarà el 80% en català, és a dir, que en funció de la realitat s'ajusti la llengua per tal que els alumnes puguin sortir aprenent aquestes dues llengües. Que al cap i a la fi és el que ja passa. Ja està passant, això. I el que volíem és que la llei ho pogués respectar. Nosaltres considerem que amb la llei que ha aprovat el Parlament de Catalunya es pot fer. Ara, si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya considera que no, que ho traslladi al Tribunal Constitucional i que el Constitucional consideri el que hagi de considerar. Faltaria més. I, per tant, si s'ha de... en funció del que decideixin, doncs ja veurem quines accions fem. Però recordo que el Consell de Garanties Estatutàries va dir que la llei era plenament estatutària. En tot cas, si el Constitucional considera que no, doncs ja ens ho dirà. Però, insisteixo, més enllà de la decisió, de l'opinió del Tribunal, l'important és que hem refet un consens per la llengua a Catalunya, un consens que garanteix l'ús del castellà com a llengua d'aprenentatge i que, per tant, jo crec que és el millor que hem pogut fer a Catalunya en els darrers anys pel que té a veure amb acords de la llengua, que són fonamentals per la nostra societat i per la nostra cultura, també.
Sí, Luz.
Sí, no, bueno, aquesta és l'actitud habitual dels socialistes, no? De treure's el pols de sobre i de voler posar-se sempre al costat d'aquells que els és més fàcil, no? Perquè és sempre més fàcil estar al costat dels que governen, dels que garanteixen cadires, que no pas des dels drets, no? D'aquells que tenen drets i que s'estan vulnerant. Miri, jo vaig fer un exercici fa un parell d'anys, fa 4 anys ja, quan estava al Parlament, i va ser durant tot un Nadal estudiar tots els projectes de centre, gairebé uns 3.200 projectes de centres lingüístics de les escoles catalanes, escoles i instituts catalans. I no n'hi havia ni un que fos públic, que garantís el dret no hi ha no aquest 25%, si és que pràcticament era zero classes en castellà tret de la matèria de llengua castellana. Per tant, deixar això a l'autonomia de centre és aprofundir en aquesta, ja sabem, voluntat de monolingüisme que té el govern de la Generalitat amb el seu suport. Miri, les llengües, i li diu una persona que en parla unes quantes, són convivència, són cultura, són oportunitats. Per tant, el que estan fent vostès és precisament treure aquestes oportunitats a molts nens, i si no perquè els seus polítics, des del senyor Montilla, el senyor Mas, passant pel senyor Junqueras, han portat els seus fills a escoles privades. Per què? Perquè és l'únic lloc on es garanteix que aquests nens puguin parlar les dues llengües, quan no tres, perquè vostès saben que nosaltres el que defensem precisament és el trilingüisme, puguin sortir de l'escola amb una educació igual, en igualtat d'oportunitats també pels nens. Per tant, si vostès neguen a la societat allò que vostès practiquen en privat, no, pels seus nens, el que estan fent és crear nens de primera, nens de segona, i per tant oportunitats per uns de primera i oportunitats de segona.
Jo davant aquest exercici de cinisme, perdoneu, de la Luz, jo porto el meu fill a una escola pública, a Santa Coloma Gramenet, al Torre Valldoguina, per si algú ens està escoltant. El meu fill té dificultats d'aprenentatge. El meu fill a la pública està molt ben tractat. El meu fill necessita probablement el 90% de les classes en català, perquè la seva llengua al pati és el castellà, perquè nosaltres li parlem castellà a casa, no perquè vulguem, sinó perquè per ells és més fàcil, per les seves dificultats, aprendre una sola llengua que no dos. Ho dic perquè això, aquesta realitat del meu fill és la realitat probablement de gairebé tots els instituts, tots els col·legis de Santa Coloma Gramenet i de l'àrea metropolitana. I aquí cal reforçar el català. Jo sóc de pare i de mare d'Extremadura i de Jaén. La meva llengua és el castellà. M'encanta el català. És tan fàcil poder defensar que vull que el meu fill surti del col·le dominant el català de la mateixa manera que domina el castellà, perquè jo estimo les dues llengües. A poder ser les tres, castellà, català i anglès. ¿Vale? Vostè miris els projectes de centre lingüístics que vulgui. La realitat és un altre ben diferent a la que posen en aquests projectes lingüístics. Probablement, altres centres de la Catalunya interior, la situació serà absolutament contrària. I allà exigiré que surtin aquells xavals amb els mateixos aprenentatges, i si cal reforçar el castellà, s'ha de reforçar el castellà. Traiem la política de les aules, traiem la política de la llengua a Catalunya, perquè si no al final ens farem mal.
Lluïsa.
I en la línia del que deia el Raül, a l'hora de la veritat, si sortim d'aquesta política que intenta entrar a les aules i manipular uns fets que no són els que estan explicant segons qui, a l'hora de la veritat, insisteixo, els nens i les nenes de Catalunya, quan surten de les escoles, saben parlar en català i en castellà. Segurament, sovint, pitjor en català que en castellà, si ho fem numèricament. Per tant, no hi ha un problema amb la immersió lingüística. Hi ha un problema amb que algú vol focalitzar que el català és un problema a les escoles, quan no hi és. I és que, a més, hi ha les proves de que quan surten de les escoles, aquest català i aquest castellà es parlen perfectament per part dels alumnes. Per tant, és una polèmica absolutament fictícia, impostada, que l'únic que intenta és polititzar l'educació i polititzar tot el sistema, ja dic, més enllà de l'escola, és a dir, és d'un partit que va néixer per anar en contra del català, contra la immersió lingüística, d'això en va fer el seu leitmotiv, i a partir d'aquí, contra l'independentisme, etc etc. No és veritat, no existeix aquest problema, no hi és, i es vol crear. Per tant, el millor que podem fer és, el que s'ha fet, crear una nova llei, crear un nou decret, que generi un nou marc, que faci que aquesta naturalitat amb què els projectes educatius s'han d'aplicar a les aules s'apliquin així, amb criteris pedagògics i amb criteris educatius, i que cada centre pugui adaptar en el seu centre aquelles necessitats que tingui per poder garantir això, que els nens i les nenes parlin català i castellà.
M'imagino que l'Ufiglarte vol dir alguna cosa, i si els sembla, després anirem un moment al telèfon i evidentment després podrem continuar parlant tant com considerin oportú.
Sí, no hi ha cap criteri pedagògic seriós que pugui dir que una llengua és millor que parlar-la tres, i sobretot aprendre en aquestes tres llengües de manera culta. És a dir, no és allò de parlar al pati de l'escola o no parlar al pati de l'escola. Miri, per estimar el català, com el m'estimo jo, com els estimem els de Ciutadans, no cal criminalitzar altres llengües, com fan vostès, però entenguin que els drets dels pares, com el senyor Moreno, els que no tenen el problema que té vostè, tenen l'altre problema, sinó perquè hi ha tants pares que estan demanant que es respecti aquest dret. Jo entenc el
quants?
Que vostè em diu.
Quants?
Però moltíssims.
Quants?
Molts que han de callar, molts que han de callar.
Perquè no, però quants? No si hi ha molts, quants són?
No fer-ho, et passa el mateix que el nen de Canet, que el teu nen és assenyalat.
Deixem el nen de Canet en pau.
El teu nen pateix bullying.
Deixem el nen de Canet en pau.
Fins i tot de polit... No, clar, és que és això. Veritat que no els agrada parlar d'això?
Qui pateix? Qui pateix?
Vostè té drets i la resta de nens que tenen necessitat d'aprendre les dues llengües, a més és un dret. I parlem de drets, no parlem de més que una cosa molt bàsica, que són drets. Els drets que tenen els nens catalans, tots, estimar el català, el castellà i aprendre el castellà, el català, al mateix nivell. Però això és defensar els drets de tots.
A conèixer i a respectar i a potser voler les dues llengües.
És molt bàsic, són drets.
Sí que estem d'acord. Si vostès mateixos podrien donar suport, vostès podrien donar suport a la llei que vam aprovar al Parlament.
Impossible. Quan una llei no garanteix la igualtat, mai trobaran a Ciutadans del costat d'una llei que no garanteix la igualtat de drets.
Exactament el mateix que vostès porten defensant des de fa
molt
temps. Una altra cosa és que políticament no els interessi. Vostès estan en contra de que les escoles a Catalunya puguin adaptar les seves hores de llengua de català, castellà o anglès a la realitat sociolingüística?
Però quina realitat sociolingüística?
Sí,
quina diversitat no han entès vostès encara a Catalunya? Quina és la diversitat que no han entès
de diversitat
a Catalunya?
Ara?
Barcelona, per exemple, hi ha més castellanoparlants que catalanoparlants.
Sí.
Però a les escoles no s'ensenya en igualtat aquesta llengua. Els projectes lingüístics ho demostren. Les aules ho demostren.
Però
perquè,
vostè
si
pot dir-me... Vostè em pot dir que hi ha escoles a l'àrea metropolitana on els alumnes surten sense saber castellà?
Sí. Al mateix nivell, al mateix nivell cult que el català, sí, ja li dic.
Mirem les últimes...
Bueno, és que no cal anar molt lluny.
No,
al Parlament de Catalunya hem vist molts diputats que a l'hora de parlar castellà tenen un problema seriós.
I de parlar català.
Bueno, però per això. Per això és tan necessari.
Tenim una persona al telèfon. Com m'agrada escoltar la política a la ràdio o al Parlament, però em quedo absolutament amb una frase que ha dit el Raül Moreno, i jo crec que aquí sí que estarem tots d'acord. Traiem la política de les aules. Deixem de fer política amb els nens, que això sí que és una cosa que em sembla horrible, la faci qui la faci. Està amb nosaltres Jéssica González. Jéssica, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, encantada. Gràcies per la invitació.
Igualment. Jéssica González és portaveu a la Comissió de Cultura d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya. Com ha vist vostè l'episodi d'avui? És a dir, com reacciona aquest gir que ha fet el Tribunal Superior de Justícia?
Bueno, jo crec que en realitat és una victòria parcial del que hem fet, o sigui, des d'en Comú Podem i intentant mantenir aquest consens polític, refermar aquest consens polític pedagògic amb la llengua. Hem fet tot el que ha estat possible a través de la llei, que nosaltres creiem que és l'eina que realment blinda el català, i després donant suport al decret del govern. Aquesta reacció per part del TSJC, bueno, jo crec que és bastant complicada, en el sentit de que està intentant aplicar un marc legislatiu que ja no existeix, no? I aquí haurem de veure, i estarem atentes les setmanes vinents, no? I els dies següents, per tal de veure com s'ho fa el TSJ per aplicar una sentència en un marc legislatiu que no existeix. Llavors jo crec que aquí els grups parlamentaris, i això no es pot dir principi sempre hem fet la feina que podem fer a nivell de consensos, a nivell, i aquí en Comú Podem ha tingut també un paper clau, no?, d'intentar que no saltés ningú, i creiem que, bueno, que s'està intentant continuar aquesta judicialització de la política i de la llengua en concret, que ningú ve, cap bé li fa al país.
M'agrada molt com ha començat vostè, perquè hi ha una comparativa perfecta amb les declaracions del conseller, no? El conseller deia una victòria total, i vostè deia una victòria parcial. Què és el que marca aquesta diferència entre el que valora el conseller i el que valora vostè?
Bueno, perquè haurem d'estar atentes efectivament al que passarà les pròximes setmanes. Jo crec que aquí els triomfalismes no tenen lloc, perquè sabem que hi ha una part de la justícia, que hi ha una persecució del català i d'aquest dret que té Catalunya i les institucions educatives catalana a poder, amb criteris pedagògics, a regular i adaptar els seus projectes educatius, i amb aquest esperit hem fet la llei, però bueno, hem vist, no?, que vam aprovar la llei fa un parell de setmanes, es va aprovar el decret la setmana passada, i avui ja tenim una reacció. Llavors jo parlo de parcialitat en aquesta victòria, perquè crec que hem fet el que hem de fer. Malgrat això, el TCJC està intentant, no?, judicialitzar la política i desfer decisions legals i democràtiques per la via dels tribunals, i això encara està passant. Llavors haurem d'estar atentes i actuar si s'escau les properes setmanes.
Molt bé. Jessica González, li agraeixo molt que hagi donat també la versió dels comuns en aquest cas. Molt amable, moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies i fins aviat. Bona tarda. No sé si us heu quedat amb ganes de dir alguna cosa, s'han quedat amb ganes.
Sí, no, jo només dic una cosa al senyor Moreno, i és que em deia, quants pares reclamen això pels seus fills, no? És que els drets no són una qüestió de quants, els drets són drets per a tothom. No cal que es reclamin, l'administració els ha de garantir, i això és molt important, i aquesta és la diferència.
Efectivament, de les minories, de les majories, el conjunt de pares i mares, de tothom. I, per tant, jo aquí el que vull reconèixer, hi ha dues maneres de fer política. Bueno, hi ha moltes. Jo reconec dos. Una, que és intentar trobar les majories i acordar quelcom que sigui bo per
al
conjunt.
A mida. No totes les majories són
cas,
bones.
No, clar, no. Inclús aquelles
ni defensen el correcte.
No, aquelles que es fan amb Vox.
Ni defensen el correcte.
Bones.
Si no s'haguessin guanyat molt drets al llarg 80, de la història.
Deixa'm acabar. El 80% del Parlament de Catalunya no és qualsevol cosa. De partits que pensen diferent.
Bueno, vostè és molt diferent, que pensen dels independentistes.
Bueno, doncs no sé, en tot cas, això ho jutja la gent. Mm-hmm. I la gent ens situa cadascú on considera que ens ha de situar.
Sí, evidentment.
A partir d'aquí no fa falta que haga més lectures. Vull dir que una cosa és trobar les majories i una altra cosa és anar en contra de qualsevol acord perquè ho fa qui ho fa. Mm-hmm. I jo crec que Ciutadans es situa aquí, en el no porque no, porque lo han dicho estos. Insisteixo, vostès mateixos podrien haver estat d'acord amb la llei que vam aprovar al Parlament de Catalunya. I si no, faci una lectura acurada del seu contingut i estic segur que estarem d'acord.
Mira, sempre estarem del costat dels drets. Els defensi que...
I la resta no. La resta estem en contra dels drets. Vostès són els únics que defensen els drets.
Miri, senyor Maria, vostès mateixos li han disputat l'autoria de la immersió lingüística, la maternitat i paternitat de la immersió lingüística, li han discutit i li han intentat, d'alguna manera, arrebatar als independentistes. Vostès van ser els que van impulsar aquesta aberració.
Aberració?
Sí,
aberració.
Treure l'oportunitat als nostres nens i al seu dret a educar-se en les dues llengües...
Si per vostès fos, el català no existiria.
Jo crec que tot té un límit. I jo crec que el que vostè està dient ara és passar-se dels límits. Em considera vostè menys catalana?
No.
A mi que vostè?
Vostè és exactament igual de catalana, de castellana, d'europea i de persona que jo.
Considera vostè que jo m'he d'estimar el català menys que el castellà?
Vostè estimi el que consideri. Jo no haig de dir-li que ha d'estimar més. Jo l'únic que dic és que m'és igual... No, la diferència és que m'és igual el que vostè defensi.
Estimar les meves llengües,
sí.
Quan jo el que li dic és que jo també vull pels seus fills que tinguin els mateixos drets que haurien de tenir tots els nens catalans.
Llavors
aquesta
estem d'acord.
Aquesta és la diferència.
Mira la diferència. Estem d'acord. Vostè i jo volem que els nostres fills surtin del col·le aprenent castellà, català i anglès.
I anglès.
Oi que sí?
Ser possible.
Posem-nos d'acord.
Pues, efectivament.
Posem-nos d'acord.
Posem-nos d'acord.
On han estat vostès? On han estat vostès?
És que al final vostès sempre estan al costat de la història.
Vostès no eren a l'acord. Vostès sempre estan fora de l'acord. Aquest és el problema. Aquestes són les dues maneres de fer.
És que lluitar pels drets mai ha estat fàcil al llarg de la història.
A mi me lo va contar.
Gràcies a això.
Els nostres, vostès on eren?
Miri, això és un... Perdoni?
Vostès on eren?
Vostès on eren?
Aquí hi ha molta gent que fa molts anys que lluita pels drets, eh?
El que ha fet Ciutadans i el que porta fent Ciutadans des del 2005...
I el que porta fent el socialisme 100 anys en aquest país?
Cargar-se la història també socialista. Ai, perquè també no socialista, curiosos. Renegar dels principis socialistes. El que ha fet Ciutadans...
És brutal.
No ho han fet
solo ellos, solo ellos tenen l'essència.
Anem a fer una cosa perquè hem assistit ara a una partida...
Miri, podríem estar a casa nostra, tranquil·lament.
Luz, un moment, sisplau.
Haurem d'estar batallant.
Deixi'm fer la meva feina. Quan modero, modero.
Molt bé.
Lluïsa, que fa molta estona...
Jo estic molt contenta de sentir a Ciutadans dir que els drets són fonamentals i que les majories no necessàriament són bones. Per tant, benvinguts a la defensa del dret d'autodeterminació dels
catalans. Quan vulneren drets,
Correcte, benvinguts a la defensa del dret d'autodeterminació catalans i les catalans.
Ah, és una altra història.
Depèn dels drets. Ah, d'acord.
No.
És
que no existeix.
Saber.
El dret a l'autodeterminació no existeix.
Expliquin-li a la ONU que no existeix. D'acord. Correcte. O sigui, depèn dels drets.
Avui hem començat el programa dient que l'actualitat ens havia portat... Nosaltres comencem cada dia el programa intentem sempre amb una bona notícia, no? És a dir, perquè com després arriben tota la resta, doncs és que amb una bona notícia. I avui la bona notícia l'hem trobat amb les dades de l'atur. Situa l'atur a nivells d'abans de la crisi del 2008. És interessantíssim. Hem saludat, per començar el programa, la secretària de Política Sindical de la UGT de Catalunya i ha fet una molt bona lectura, realment, de les dades de l'atur. Ha baixat en 40.000, ho estic dient... No, tinc aquí la xifra, la puc trobar.
107.000 persones menys a l'atur.
Exactament, no? I el que és boníssim, d'altra banda, és que Catalunya és la comunitat que encapçala aquestes dades. Ho dic perquè és una notícia magnífica. Realment, no? No sé quina lectura fem, Luz.
No, jo crec que és una notícia que dona una certa esperança, no? Sempre ens alegrem quan hi ha una notícia d'aquest tipus que donada la situació que tenim, evidentment, és bona, no? Ara, jo no em quedaria en el titular perquè s'ha d'entrar en el fons. I el que ens diuen les dades, quan entres en el fons d'aquesta notícia, és precisament que, i és la pregunta, no? D'aquest atur que es recupera, no? Quina és la proporció d'ocupació estable?
Ha crescut moltíssim.
Ja li dic jo.
Ha crescut moltíssim. Sí.
Sí, estable. Sí. Si aquests salaris són salaris que no siguin precaris. I també si aquests contractes són a jornada completa o parcial. I aquí és on tenim el problema. Que es veu que aquesta ocupació, afortunadament, també estem en un lloc geogràfic i una comunitat autònoma que té un teixit de pimes i autònoms molt ric, que té també un ampli i que es dedica als serveis i al turisme, i això fa també que en aquestes èpoques doncs es reforci, no?, tota l'ocupació. Això és una bona notícia. Però quan parles de qualitat o quan veus les dades i analitzes la qualitat, veiem que Catalunya, en aquest cas, creixerà molt menys aquest any que ho feia l'any passat, i també que aquesta qualitat no està garantida, no? Per tant, nosaltres el que parlem i el que veiem és que hi ha d'altres factors que no es consideren, per exemple, la inflació, per exemple, la pujada de preus, el tema de les despeses energètiques. Tot això, a partir del setembre, tindran un impacte que a dia d'avui no es pot valorar i que haurem de veure. I després una altra història. El que és un fet és que, i amb això acabo, és que s'ha creat allò que era la classe mitjana i treballadora. A dia d'avui ja es pot dir que és classe treballadora, però que això ja no la fa mitjana. Per què? Perquè abans, la gent que no tenia una ocupació, doncs podien estar en risc d'exclusió, podien ser més vulnerables, però avui trobem una nova casa de pobresa, per dir-ho així, que són gent que, a passar de tenir feina, no arriben a final de mes. I això és el que ens hauria de preocupar moltíssim.
Lluïsa, segueix.
Jo crec que són unes molt bones dades d'atur i crec que val la pena posar en context certes coses. Primera, tenim gairebé un 25% menys d'atur en general que ara fa un any, cosa que ja de per si és una bona notícia. Però és que, a més, si anem als aturats menors de 25 anys, aquest descens en un any és de gairebé un 83%. Per tant, aquells col·lectius més castigats per l'atur també baixen en una proporció molt més alta, cosa que entenem que és una molt bona notícia. Però és que, a més, es podria dir, bueno, es baixa l'atur, però estem en xifres baixes, amb ocupació global, i, per tant, clar, és més relatiu. No és cert. Estem en xifres rècords, amb la xifra rècord de l'afiliació a la Seguretat Social en el país. Per tant, estem parlant de xifres d'ocupació molt altes i que, per tant, aquests descensos encara són molt importants i, per tant, per nosaltres és evident que tenim un context global complicat a nivell d'economia, que venim d'una pandèmia, que hi ha una guerra en marxa, que, per tant, hi ha tot un encariment de matèries primeres, el preu de l'electricitat, etcètera, etcètera, etcètera. Però quan vas a buscar les dades macroeconòmiques del país, evidentment les de l'atur són molt bones, però també són molt bones el producte interior brut del 5,8% que vam tancar l'any passat, molt per sobre de l'espanyol i del català, és molt bon el percentatge amb indústria, que sempre és una ocupació molt més sòlida que la resta, i per tant creiem que són bones xifres.
Dijous, no sé si va ser divendres, vam fer la lectura cada setmana a les classes magistrals d'economia del professor Gonzalo Bernardos i vam fer un cop d'ull realment com la inflació està castigant les diferents economies europees, i és evident que teniu una situació molt dura. Però compte, perquè som dels millors parats en el conjunt d'Europa, i sobretot quan un veu el que està passant a Alemanya, per exemple, amb el problema brutal que tenen d'accés amb el tema de l'energia, que no sé si ho han vist, que han construït un dipòsit per intentar mantenir l'aigua calenta allà sí que tenen un pollastre considerable.
Sí, és veritat que la situació es pot anar complicant en els propers mesos. El que passa que sempre es fan prediccions, no? I espera, cuidado, perquè tenim una guerra, pot passar de tot, el mercat és molt variable, però sí que és veritat que tot sembla indicar que la cosa podria anar una mica pitjor, no? Dades bones, boníssimes, 115.000 nous llocs de treball en aquest mes de juliol, 42.000 parats menys, tenim el 44% dels contractes són indefinits, el 44% dels contractes són indefinits, mai havien tingut tants contractes fixos, són 783.000, La seguretat té 1 milió d'afiliats més que abans de la pandèmia, 20,3 milions d'afiliats a la Seguretat Social. L'atur més baix, amb dades des de l'any 2008, el de les dones, que ha baixat en 17.000 persones, és l'atur femení més baix en 13 anys, 9,5 milions d'afiliades. Bé, això va bé. Això va bé. Ens hem de quedar aquí? No. Això va bé amb unes pujades continuades del salari mínim interprofessional. Després de sortir d'uns ERTEs en plena pandèmia, que el que han fet ha estat sustentar els llocs de treball perquè aquesta crescuda pogués incrementar-se i no fer polítiques com feien polítiques de dretes o liberals, que era, si hi ha crisi, et fan fora i adeu-siau. Per tant, això ha estat una política de manteniment també dels llocs de treball, d'una reforma laboral que alguns deien que no funcionaria i que van votar en contra. Hi ha alguns canvis, decisions valentes per part del govern de l'Estat que ara porten a que aquesta situació en el mercat de treball sigui bona. Ara, això passa amb una cosa que la ciutadania veu molt raro, no? Dir, home, ara tothom està treballant, però la cistella de la compra em surt més cara, la benzina em surt més cara, tot em surt més car, l'hipoteca m'ha pujat, ostres, ojo, què està passant, no? Bueno, jo crec que la gent sap que això són conseqüències de la guerra d'Ucraïna, que efectivament Espanya està afectant de diferent manera de la que està afectant altres països europeus. No és un problema del govern de Sánchez, que quiera subir los precios, sinó que li pregunten a Macron, que té un problema social molt important a França, o li preguntin a Scholz o qualsevol altre. No? Per tant, la realitat europea és molt diferent. Hem de continuar treballant, hem d'esperar, i espero que aquest estiu sigui bo, com a mínim per un sector tan important pel nostre com és el turisme i els serveis. I tot així, ja acabo. Nosaltres aquest matí estàvem visitant el TEP Barcelona, una empresa especial, un centre especial de treball. Hem visitat moltes altres empreses. Els empresaris necessiten treballadors. Hi ha dificultats per trobar treballadors. Per tant, la capacitat d'increment d'ocupabilitat a Espanya és molt alta i l'hem d'aprofitar.
Lluís, ha donat la paraula, sí?
Sí, bàsicament perquè diuen que alguns van votar en contra de la reforma laboral. És evident que aquesta crisi s'ha afrontat d'una manera molt diferent a la que es va afrontar la del 2008. Faltaria més. En aquell moment semblava que si te n'anaves a l'atur era culpa teva, semblava que la pobresa era culpa o qui perdia el pis. Per tant, és evident que llavors es va enfocar des d'unes polítiques absolutament neoliberals i, per tant, unes polítiques que no podíem afrontar aquesta crisi, que el que s'ha intentat fer és al revés, fer una economia expansiva i, per tant, intentar repartir fons públics, intentar sustentar l'economia des de l'àmbit públic, també els treballadors mitjans ERTOs. Ara, per què alguns no vam votar la reforma laboral? Doncs perquè amb aquesta reforma laboral una persona que està en un ERTO avui el poden acomiadar fent un ERO des de casa. Això no ho garanteix, no els protegeix. Se'n poden anar a cara. Poden estar amb una suspensió amb expedient de regulació i et poden fer fora. No és necessari que t'incorporis. Aquesta reforma té una altra cosa que caldrà veure amb el llarg termini com funciona i és un tema de fixos discontinus. Aquí també ho haurem d'analitzar i és evident que necessitem un temps per analitzar-ho. I amb coses com que la negociació col·lectiva estatal estava per sobre de qualsevol negociació de l'àmbit inferior. És evident que Catalunya té uns IPCs i uns tipus i un precost de la vida molt diferent al que té una negociació estatal. Per tant, anar a convenis col·lectius d'àmbit estatal amb unes taules d'àmbit estatal perjudica els treballadors catalans. Per tant, per això, que és el que se m'ha acudit ara ràpid, tres exemples, però n'hi havia mil més, com per dir que no, en aquesta reforma laboral. Una reforma laboral que incompleix tot allò que havien dit aquells partits que estan en el govern en Espanya, que van entrar dient que derogarien l'anterior reforma laboral, les dues anteriors. I encara estem esperant aquesta derogació. I llavors els acompanyarem i farem el que calgui.
Sí, però un detall més, senyora Llop. Efectivament, no es pot derogar una reforma laboral sense tenir-ne una altra feta. O sigui, no existir un marc laboral. I en tot cas, l'opinió és absolutament respectable i el sentit de vot faltaria més de tothom. Però aquesta reforma laboral s'ha fet amb el consens i amb el diàleg social, amb els sindicats, amb la patronal i amb el govern. I, per tant, això jo crec que és destacable.
No digui l'arte.
Sí, curiosament, una reforma laboral que nosaltres, veu com sí, senyor Moreno, també hem aprovat. I, per tant, sempre que hi hagi consens, especialment de la societat civil, en aquest cas parlava de la patronal, parlava també dels sindicats, etc., doncs nosaltres hi som, perquè busquem i tenim aquesta voluntat de consens del de veritat, no d'entre polítics, sinó entre la política i la societat civil, que és el que s'hauria de fer. Miri, a Espanya tenim uns índexs d'atur molt per sobre de la resta de la Unió Europea. I més de la meitat dels joves no troben feina, no tenen una sortida laboral al nostre país. Per tant, això ens hauria de preocupar. Clar, aquí les esquerres, no? Com vostès mateixos s'autodominen, parlen d'expansió, no? D'expansió. Clar, però és que l'expansió, com l'ha fet el govern de Sánchez? La seva expansió l'ha fet pujant impostos. Llavors, parlar de recuperació, parlar de que tot és fantàstic, quan el problema més greu que tenen els espanyols en aquest moment és la terrible pujada d'impostos, també els autonòmics aquí a Catalunya, perquè som la comunitat autònoma amb més impostos autonòmics i, per tant, amb més càrrega impositiva, i també a les ciutats, al nivell local, perquè a Barcelona vostè, senyor Moreno, sabrà que els seus companys han pujat els impostos de manera abusiva, un impuestazo des del 2019, la qual cosa nosaltres portem 4 anys o 3 anys i mig ja intentant que es reverteixi. Per tant, un problema donada la inflació, donada el preu de la cistella de la compra i aquests impostos que són els que fan que moltes pimes, molts autònoms, moltes famílies no puguin arribar a final de mes, jo crec que el govern de Sánchez no ha fet els deures, que queda molt camí per fer i espero que tornin a la política del seny i acompanyin una bona reforma laboral amb mesures que estan en mans del seu govern.
Disculpa, Luz, però tu mateixa t'has contradit, perquè resulta que qui té els impostos més alts, com acabes de dir, a Catalunya, on els impostos són més alts, resulta que el Producte Interior Brut de l'any passat és el més alt de tot l'Estat i per sobre del europeu. Resulta que les taxes d'atur són on baixen més i on més generació d'ocupació s'està fent. És on tota l'oferta industrial està creixent moltíssim més. Per tant, tan malament per l'economia no deu anar que siguem, com tu has dit, la comunitat autònoma amb les taxes més altes pel que fa a impostos. Alguna cosa aquí grinyola en el discurs.
No, que la gent ha de fer un doble esforç per poder pagar els seus impostos aquí a Catalunya i, evidentment, les xifres que vostè anomena són xifres que jo no comparteixo. Per tant,
hauríem de l'any passat és del 5,8, l'espanyol és del 5,4 i l'europeu és del 5,1.
No.
Això se'n diu estudi.
Les xifres no són aquestes, però en qualsevol cas...
Les xifres no són aquestes. Quin és el PIB de l'any passat?
No són aquestes, en qualsevol cas. Miri, jo ara no el tinc aquí disponible, però li faré arribar perquè està entorn al 3,5%.
5,8.
No, en termes absoluts.
Sí, és igual.
Per tant, jo crec que amb això podríem entrar, però són dades, però quan jo crec que el millor és anar al carrer, és veure la realitat, i quan parles amb la gent, quan parles amb les pimes, quan parles amb el comerç, quan parles amb la gent que tenia una feina i que ara o no la té o és molt més precària, jo crec que aquesta és la realitat.
Baixada de l'atur.
Això és el que ens hauria de preocupar. Les xifres són persones, i aquestes persones...
Per tant, com més gent baixi l'atur, millor.
Però aquestes persones, a dia avui, el que ens diuen és que tenen pitjor qualitat de vida. I això és el que ens hauria de preocupar.
Li toca a Raúl Moreno.
A veure... teta i sopa no caben la boca. És a dir, o una cosa o l'altra. 42.000 persones més treballant aquest mes. Per tant, el treball, que sí que podem entrar a la seva qualitat, insisteixo, després de dues pujades de l'SMI a Espanya, que feia anys que no passava. Per tant, mica en mica, amb l'escenari internacional i nacional que tenim, el govern d'Espanya va fent, jo crec, polítiques correctes. S'han de baixar els impostos? No. Ja està, però és que no passa res.
Sí,
no.
Que s'han de baixar, i tant.
No, nosaltres, bueno, vostès consideren que sí, és molt respectable, nosaltres considerem que no. Per què? Home, baixar impostos, així en general, jo crec que el que s'ha fet en el govern d'Espanya i amb els decrets, i aquesta mateixa setmana en teníem notícia, el topall a l'electricitat és baixar impostos o és posar-ho més fàcil a la gent? Jo crec que és posar-ho més fàcil a la gent. El topall a la benzina, els 20 cèntims de benzina, és posar-ho fàcil, és baixar impostos o no? Jo crec que sí. El 5%, pel que té a veure amb el bo de l'electricitat, això és baixar impostos o no? El topall als preus del lloguer, l'augment d'un 15% de l'ingrés mínim vital, tot això ajuda o no ajuda? Entre altres coses, perquè, miri, no cal pujar impostos o baixar impostos. El que cal és que la gent treballi. I si la gent treballa, contribueix amb els seus impostos al treball al manteniment d'un estat del benestar que, con todo lo que está cayendo y con todo lo que nos ha caído, nosaltres no només continuem, sinó intentem millorar-lo per donar protecció a la gent que pitjor ho està passant. Perquè l'important d'aquesta situació és que tothom surti amb igualtat de condicions. Que ningú quedi desprotegit d'un sistema que expulsa a les persones amb exclusió social gairebé de manera automàtica. Generar ocupació és, no diré la millor, però probablement una de les millors polítiques socials que podem fer en aquest país. Entre altres coses, no perquè et permet ingressar diners, que podrien ser més, per suposat, perquè et permet tenir una xarxa social, un entorn, perquè contribueixes i, per tant, pots cotitzar per la pensió i perquè, de manera directa, també estàs contribuint a l'educació dels teus fills, a la salut, a la generació de riquesa. I, acabo, poden vostès baixar impostos o no? El més important és generar ocupació. 140.000 milions d'euros de fons Next Generation que han arribat a Catalunya, que s'han d'executar perquè la taxa és baixa encara d'execució, però que han vingut a generar riquesa, a generar llocs de treball.
L'expressió era sopa i coca no caben en la boca?
Teta i sopa no caben en la
boca. No l'havia sentit mai, m'ha cridat molt l'atenció aquesta expressió.
Sí. Els meus ulls... Mai no l'havia sentit, mai.
Jo no.
És els nadons, teta i sopa no caben en la boca.
No la coneixia, ja hem après alguna cosa nova.
Ja està
molt bé. Avui, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha reclamat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, fixin ja una data per la reunió entre presidents que es va acordar a Madrid. Ha dit que la ciutadania comença a estar cansada de les declaracions creuades entre presidents i que cal que s'aixequin els telèfons, parlin i fixin un dia com més aviat millor. Com tenim aquest tema? Miro el Raül, m'és igual, després també la Luz, però com tenim PSC i Esquerra, doncs...
Són els seus lios, això.
Però que mirin l'agenda, ja està, i que quedin un dia que tots els governs i tots els representants puguin continuar amb el diàleg. Que no s'hagin vist ells no significa que els governs no hagin estat parlant. Hi existeixen comunicació directa, constant, i altres foros, diguem, ara, és veritat que tothom el que espera doncs, és aquesta trobada més oficial. Jo crec que els dos presidents s'hi han posat, estan disposats a fer-ho, i per tant, durant aquest mes de juliol, sembla ser que es podria produir aquesta reunió. Doncs endavant.
Nosaltres ens sembla absolutament imprescindible que es pugui avançar en aquest sentit. Es va haver-hi una investidura, hi ha hagut uns pressupostos votats per Esquerra bàsicament basats en aquesta necessitat d'aquesta taula de negociació per poder resoldre un conflicte que entenem polític, i això passa pel diàleg, i el diàleg passa per trobar-se. Mm-hmm. I per tant ens sembla imprescindible que hi hagi aquesta data, que es pugui seure, que es pugui parlar i sobretot que es pugui avançar en aquesta resolució.
Què dius, Luz?
No, aquestes baralletes d'enamorats que tenen els socialistes i els seus socis són cosa seva. Jo el que crec és que si es troben... Per què? Per fer què? Per parlar de què? Que sigui d'interès pels ciutadans, no? Perquè és que veiem que estan en aquesta roda de hàmster i que al final les polítiques de solucions, les polítiques que han d'ajudar a revertir moltes coses, entre d'altres, per exemple, què fem amb els fons europeus? Perquè el govern d'Espanya en parla molt de que arribaran, aquesta pluja de milions, però, per exemple, a la ciutat de Barcelona estem esperant encara que arribin. No sabem ni quan, ni com, ni què. I, per tant, això seria els municipis que són la política, fan la política de proximitat, estarien molt interessats en saber quan el govern d'Espanya enviarà aquests diners que tant anuncia i que tant proclamen. Però exactament és això, és per què es reuniran, perquè si és per parlar dels seus interessos, dels seus pactes i de qui col·loques aquí, qui va allà i de com arreglem els nostres temes, a més ara electoralistes, no? Aquí un any tenim eleccions municipals i per tant, veient les prioritats que tenen quan parlen, molt em temo que no es pot esperar gaire cosa.
Estem a 8 minuts de les 4. L'altre gran assumpte del dia aquests dies està sent el de Laura Borràs, no? Què passa amb la presidenta del Parlament? Estem sentint de tot, no? En el discurs del dia hem escoltat a la coordinadora dels comuns, a Jessica Albiach, reclamant a Esquerra que exigeixi públicament la dimissió de la presidenta del Parlament. També Esquerra ha preguntat a Laura Borràs què farà per no arrossegar la institució i abocar-la a una causa judicial i per no arrossegar l'independentisme i tancar-lo de possible corrupció. Des de fora, com a mínim sembla que la presidenta del Parlament es va quedant sola amb tot això, no? Lluïsa?
Des d'Esquerra el que esperem és sentir les seves explicacions, i jo crec que aquí ho han dit altres persones, ho va dir la presidenta Carme Forcadell, però també ho va dir el Trias, també. El que cal és que la presidenta posi per davant la institució de les persones, que és el que entenem que hauríem de fer tots plegats els que ens dediquem a la política, precisament perquè la política no pugui caure en tics que no ens agradarien a ningú. Per tant, el que esperarem és a veure quines explicacions dona la presidenta Borràs, i segur que ella posarà la institució per davant de la persona amb les decisions que hagi de prendre, i per tant esperarem això.
Raúl Moreno.
Molt a la línia, no? Jo crec, primer, presumpció d'innocència de la presidenta Borràs, fins que no sigui jutjada, per tant, una persona innocent, però és una persona, és la segona institució, per si és la segona institució més important del país, que té un reglament que marca que en el moment que s'obri judici oral, doncs no pot continuar exercint les seves funcions com a presidenta del Parlament. I això és una cosa que quan un entra de diputat normalment ja la sap, saps quan entres, no saps quan surts, i no saps com surts, no? I en tot cas això et pot passar. I per tant també la línia. Nosaltres el que defensem és la institució. I la institució té un reglament molt clar, l'hem de defensar, l'hem d'intentar cuidar per aquests temes i per d'altres. I per tant esperem les decisions de Laura Borràs, que jo crec que la presidenta és conscient de la situació en la que es troba. Per tant, ella ha de prendre les decisions que consideri oportunes, perquè si no després automàticament doncs s'hauria d'aplicar el reglament del Parlament i per tant exercir les funcions, diguem-ne, que el reglament requereix a la presidenta i als que estem sotmesos tots els diputats i diputades.
Luz.
Sí, no, certament la senyora Borràs va per un mal camí, és a dir, això acabarà resolent els tribunals, i tot i la presumpció d'innocència, evidentment, els delictes, no, dels que està acusada, imputada en aquest cas, prevaricació, frau, malversació, falsedat documental, etc., són molt greus, i per tant acabarà fora d'una manera o altra. Ara, a mi em fa gràcia això de que els comuns pressionen a l'esquerra, no? Relativament, perquè els comuns precisament van donar suport a la senyora Borràs amb el tema també judicial del senyor Juvillà. Per tant, jo crec que aquest teatre, aquesta escenificació és això, no? És bàsicament producte d'aquesta època preelectoral en la que ja estan immersos molt, especialment aquests partits del govern de la Generalitat, que també ho patim al govern de Barcelona, i dels seus pactes que voldran fer, no? Miri, jo recordo, penso ara en la situació de l'Ajuntament de Barcelona, no? Que és a l'inversa, és a dir, allà sabem que l'alcaldessa està imputada, que no només l'alcaldessa, el senyor Eloi Badia, regidor dels comuns, la senyora Janet Sanz, regidora dels comuns, també algun regidor dels socialistes. Però aquí Esquerra no fa res, no es pressiona per res, no? Els hi sembla bé que aquestes persones que no respecten el codi ètic, que no se'ls presenten ja només que a si mateixes, doncs estiguin i continuïn al govern de l'Ajuntament. I els socialistes, que també estan en aquest govern, doncs com sempre, no estan per res ni se l'espera, no? O sigui, si tinguessin dignitat els uns i els altres, el que haurien de fer és trencar aquests governs que no sostenen, que no tenen ja cap tipus de justificació, ni des del punt de vista de la seva eficiència, que no hi ha hagut cap, ni tampoc representen ja només que els seus interessos partidistes, com deia, no? Per tant, partits que governen, com els socialistes, amb Junts per Catalunya a la Diputació de Barcelona, que governen tots plegats amb els comuns i amb Esquerra a l'àrea metropolitana, o com deia, aquesta, diguem-ne, aquest rum-rum que hi ha ara, no?, de que els senyors, o que els socialistes, el senyor Collboni, vol ara a Barcelona apostar per aquesta sociovergència, no?, com a propera solució, donat que la senyora Colau li ha sortit tan dolenta, se n'adona ara. Doncs jo crec que són fruit de pactes que en el fons diuen una cosa, però en la realitat en fan una altra.
Ens queden només 2 minuts i mig per arribar a les 4. Deixa'm donar només un titular, Raül, i et dono la paraula, que et veig llançat ja a contestar a Luz Guilarte, però enquesta avui del periòdico, Ada Colau tornaria a guanyar les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, pràcticament empatada amb Esquerra Republicana de Catalunya. L'enquesta l'altre dia de GESOP deia que era Jaume Collboni qui guanyava les eleccions, pràcticament empatat amb Esquerra Republicana de Catalunya.
Són les enquestes i, per tant, aquí passarà de tot, queda molt partit endavant, no? Suposo que per Ciutadans l'únic acord possible, vàlid i bo, és el seu. És a dir, ja està, si no pactes amb ells, tot el que més és un desastre. Jo crec que és important arribar a acords amb aquelles persones que pensen diferent. Mira, el PSC té acords amb tothom. Amb tothom.
Sí, sí.
I crec que continuarem en aquesta línia. Miri, que si som capaços, i venen un any d'eleccions municipals, d'arribar a compromisos amb altres forces polítiques per acomplir els objectius que cadascun dels nostres alcaldes i alcaldes es té per la seva ciutat, trobarem les majories per fer-los efectius. Perquè nosaltres estem aquí amb un objectiu fonamental, que és millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes. I per fer això, calen majories. Quan vostès estiguin en disposició de fer majories, utilitzin les seves, els seus vots per cercar les majories que consideren oportunes, com fan en altres territoris d'Espanya. Nosaltres, els que estem aquí, hem d'intentar cercar les majories sempre amb la fidelitat de fer efectiu un programa electoral, que és el nostre compromís amb la ciutadania.
Tinc 20 segons de rellotge.
Mira, no, nosaltres pactem amb la ciutadania, no pactem, no fem pactes
de veritat.
Que no siguin vots no, per la ciutadania.
Però no diguin coses que no, això és
la
ciutadania.
Primer,
vostès,
garanteix...
vostès estan en pactes amb altres forces, no passa res, eh?
Permet?
Sí.
Vostès el que prioritzen són els pactes de partit, els pactes que vostès els hi donen cadira, com a l'Ajuntament de Barcelona, que han fet de decoració en aquell ajuntament perquè no hem vist els socialistes per res bo.
I a vostès?
Nosaltres, miri,
són?
Sap el primer pla de seguretat integral local l'ha fet el grup municipal de Ciutadans, pla que el seu govern es nega a implementar.
Però
i una cosa molt important,
nosaltres no som de Ciutadans,
el primer pla
eh?
Sanitari que va tenir la ciutat de Barcelona el 16 de març del 2020,
sí,
quan començava la pandèmia,
sí,
era un pla del grup municipal de Ciutadans, que
hem
va permetre engegar les infraestructures de la ciutat de Barcelona per posar-les a disposició
doncs
de la pandèmia.
Doncs Aguilarte, espavilin. Raül Moreno, Lluís Alló... Quina manera de començar l'assemblea. Em deixen molt estressat, eh? Els dic, no, ha estat interessantíssim escoltar-los, escoltar-les. Molt amable, de veritat, moltes gràcies.
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 I això sent Juliola, imagini's el Marc.
Per això volem vacances, ja.
Clar. Fem una pausa. De seguida, al director del Periódico de Catalunya, Albert Saez, del nostre programa.